Bona tarda a les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El mal moment que ja sabíem que arribaria però que no volíem veure ja és aquí. Mal moment de resultats, perquè la veritat és que tant ahir a la Nucia com la setmana anterior davant de l'Hércules, per joc i sense ser tampoc grans partits, el centre d'esports perfectament podria haver puntuat. Ja n'hi entro en la polèmica d'ahir, ho farem de seguida. Però la realitat diu que per primer cop el Sabadell d'Antoni Hidalgo ha enllaçat dues derrotes seguides i el coixí que teníem fa 9 dies ara ja no hi és. Un punt respecte al Castellón, dos sobre el Villarreal B i 3 per damunt del Barcelona B i del Cornellà. Tot està en un mocador i les últimes 14 jornades del campionat es presenten apassionants. Els arlequinats les afronten en un lloc de privilegi. Els altres 19, diu el tòpic, que li canviaven a hores d'ara aquesta situació. Però ho fa també en l'únic punt de la temporada en el qual ha pogut demostrar algun símptoma de flaquesa per la resta, com a mínim pel que fa als dos darrers resultats. I sobretot també amb baixes, amb moltes baixes, gairebé una desena. Han caigut en els últims dies Adri Cuevas i Josu Azcoidi i ho faran per sanció Grego i Àngel de cara al pròxim compromís. Un partit que es presenta clau contra un rival de la part baixa com l'Orihuela i també com una oportunitat perquè l'equip se senti acompanyat de la seva gent, de l'afició. El mal moment ha arribat i perquè quedi simplement en anècdota, ara és el moment d'arremangar-se i d'estar units. Només d'aquesta forma passarà ràpid el sotrac i el Sabadell podrà consolidar-se un cop més en el lideratge.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un programa que avui fem amb el Toni González al control de so.
Comenta la recepció.
Avui és dia de carretera de tornada des de la Nucia, un nou capítol de l'On the Road arlequinat analitzant l'actual situació del Sabadell. També tindrem Sabadell Nord, el títol estatal de l'Iker Pajares, la retallada a la classificació de la Bar Gràcia o la remuntada que buscarà l'Astralpul femení a Sicília.
I fora de l'hotel?
El Barcelona segueix a 3 punts del Madrid gràcies al triomf 2-3 al camp del Betis, remuntant dues vegades les dianes de l'equip de Rubi. L'Espanyol, de la seva banda, és a 2 punts de la permanència després de l'1-0 d'ahir contra el Mallorca, la primera victòria local dels pericos aquesta temporada. I la primera Supercopa d'Espanya de futbol femení és pel Barcelona. Ahir a l'Elmántico, les blaugranes van humiliar a la final la Real Sociedad amb un marcador de 10-1. Finalment, la selecció femenina de bàsquet prendrà part dels Jocs de Tòquio. L'equip del català Lucas Mondelo va superar la Gran Bretanya de 10 per acabar segon al seu grup del preolímpic jugat a Sèrbia, jugat a Belgrat.
I a les xarxes socials.
Esteve Calzada, president del Centre d'Esports. Res és fàcil en aquesta categoria i en aquest grup, i encara és més difícil amb tantes baixes. Ànims i a seguir lluitant. Diumenge vinent, una altra batalla.
De quin partit no estarem pendents?
A les 11 de la nit, segona jornada de l'apertura veneçolà, els mineros de Guayana reben el Carabobo.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnadadora del club Isabel Castanyer, el mític porter Manfanedo, el waterpolista de l'Astralpul Sergi Cabanes i també l'actual jugador del Centre d'Esports Aleix Roig.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos qui va ser per vosaltres el millor arlequinat ahir a la Nucia. Com sempre, teniu temps fins a les 3 per votar a Twitter amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Samarreta blava i blanca, pantaló blau, mitxetes blaves pel Centre d'Esport Sabadell. Mira l'àrbitre al seu rellotge. I queden encara, doncs, uns segons perquè arrenca aquest partit.
I la porra, no?
La porra, sí.
Pau Vitori, la porra,
vinga. Foteu-li vosaltres, va.
La primera pilota del partit en els primers 20 segons per Pedro Capó. central de Baracaldo, àrea petita, la rematada greu, aquest rebot! Cap allà, que pareixia que Pou li gana intervenir. Titi! A la nostra esquerra, tot a punt perquè arrenquin aquests segons 45 minuts, recordeu? 0-0. La pilota per la dreta de l'atac. Javi Cabezas prova l'1 contra 1. Se'n va contra Grego, Sierra, tra la centrada. Mare meva. La rematada en contundència de Titi. Se la queda boniquet. El control no ha estat bo. Uf, quina entrada més dura. Uf, quina entrada més dura. Diria que amb un punt d'involuntarietat, però l'entrada és molt dura sobre Ever Pena. Ha arribat tard. El jugador de la Nucía demana les assistències ràpides. L'àrbitre s'ha passat de frenada. Primera instància, encara que acaba robant, i monta la contra un altre cop. Un altre cop la Nucía. Se'n va Javi Cabezas, esperonat pel seu públic. La pilota a la dreta, arriba Agüero, fa el retall a Agüero, i serà penal. Oh. Doncs es queixa Grego Sierra.
Por mano no es, porque la mano no me da. Yo creo que él interpreta que barro al jugador, pero bueno, ya te digo, es una acción que voy fuerte, es cierto que voy fuerte, pero con la pierna que arrastro me llevo el balón claramente. Penalti yo creo que es riguroso, porque el propio línea, que el que está viendo la jugada de frente, no levanta la bandera, no mira nada.
El que sí que no hay dubte es que l'àrbitre va assenyalat rapidíssim, eh? El llançament serà de Güero amb cama dreta. Som Ian. De moment avui no ha hagut de fer res. Esperem que sigui aquesta. Llançament de la Nucía, cama dreta per Agüero i Anton. Doncs marca la Nucía, 42 minuts i mig, segona meitat, la Nucía 1, Sabadell 0, tocarà remuntar. Queden 5 segons, ja no donarà temps a més. Els 3 punts que es quedaran aquí a Terres de la Cantines, que el Sabadell es quedarà clavat, final del partit, en els 44 punts. S'acaba el partit, el camí d'Ocano.
I espera't que Antoni Hidalgo sí. No es perdi també el proper compromís.
Va darrere de l'assistent, ara els jugadors del Sabadell saluden els de la Nucía també.
Nit de tornada des de Terres de la Cantines. No ha pogut arribar la tercera victòria consecutiva fora de casa del Centre d'Esport Sabadell ahir, com acabeu d'escoltar, derrota. La segona seguida, per primer cop, de fet, amb Antoni Hidalgo a la banqueta, dues derrotes consecutives del Sabadell a la Nucía, a l'Olímpic Camilo Cano, una instal·lació d'absolut luxe. En parlarem durant el programa d'avui. Com és habitual, quan toca viatjar llarg, on the road, a la carretera, ara mateix 11:45 pràcticament, arribarem, a més, aquesta última matinada hem tingut a Ràdio Sabadell el programa dels Oscars, arribarem per veure els companys com fan el programa, encara que no siguem massa cinèfils. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda a tothom.
La veritat és que el partit d'ahir, ara escoltàvem un petit tastet que ens feia el Roger Benet. És un d'aquells partits típics de segona B, no? El rival, a mi a vegades, quan valorem el partit obviant la proposta del rival o condicionants que influeixen i molt el desenvolupament d'un partit, em sembla que és un balanç poc ric, no? Que has de posar tot a sobre de la balança. I quan la Nucía, tant a la Nova Creu Alta com aquí a Terres a la Cantines i també en d'altres compromisos, t'anul·la en el sentit que porta el partit a un terreny en el qual passen poques coses, el ritme no és molt alt, molt mig del camp però poques arribades a les àrees, també s'ha de valorar això, no? I el Sabadell, tot i la desfeta, no va jugar pitjor que d'altres dies, fins i tot havent guanyat, com per exemple em ve al cap per dir algun partit Llagostera, però al cap i a la fi hi ha una jugada que acaba decidint tot.
Bé, en el partit de Llagostera, que l'has posat com a exemple, hi ha una jugada que ho decideix tot, que és un llançament de falta en el 86-87 aproximadament, crec que recordar el gol d'Edgar Hernández. En aquest cas, a sobre aquesta jugada clau determinant, que pràcticament arriba en un matí, en un minut pràcticament calcat, 87-88, només que aquesta vegada la jugada que desequilibra tot plegat i que decideix tot plegat és clarament polèmica, més que discutida, i encara a hores d'ara doncs costa assumir
que jo acabés assenyalant-se penal en contra dels interessos del Sabadell, però és un partit, com deies al principi, molt de segona B, molt del que ens està oferint aquesta temporada un nou vingut a la categoria com és la Nucía a casa seva, i al cap i a la fi, doncs, partits que es decideixen allò que es diu per detalls o per circumstàncies, en aquest cas per aquest penal.
Fins i tot després en parlarem també amb un Sabadell molt marcat per les absències. Hem de fer una mica de resum de com queda el panorama, perquè el pati, déu-n'hi-do com està. Però em vull centrar així d'entrada amb la jugada polèmica. Minut 86, pèrdua d'Aaron Rey per partida doble. Hi ha una transició ràpida de la Nucía i gairebé en el límit, a tocar de, per entendre'ns, de la zona del servei de cantonada, Grego Sierra va amb tot el terra. Fins i tot nosaltres en un primer moment durant la retransmissió ens sembla que podia ser per mans al penal, per una qüestió molt fàcil: el tir de càmera de footers en aquest cas era des de l'altre extrem, des de l'altra punta, i per tant no es veu tan bé com la posició que tenim nosaltres, que ens enganxa molt a prop, i també la de l'assistent. I és cert que escombra Grego Sierra, el jugador de la Nucía, però claríssimament toca la pilota, que la inèrcia després porta a anar a terra tots dos. Però, vaja, jo crec que ho podríem resumir com a mínim, la meva opinió, ara et demano la teva, Sergi, amb Grego Sierra podia haver-se estalviat anar a terra? Absolutament. Grego Sierra toca pilota? Claríssim. És suficient perquè després, amb la mateixa inèrcia, tira el rival per assenyalar penal? Aquí és on et llenço la pregunta.
Per mi, més enllà de que l'explicació és tal qual la comentes, em genera més el dubte de si és suficient, com dius, perquè se li acaba assenyalant penal. És a dir, ara potser entrarem en aquell debat de que al final és una jugada d'aquestes que no és que sigui de reglament o no, és que és interpretable 100%. I aquí el que mana al final és l'àrbitre, que és el que acaba determinant una cosa o una altra, no? Però si he de donar la meva opinió, i evidentment no deixa de ser una opinió de totes les que pugui haver-hi entre tota la gent que ens escolta i que ahir va escoltar el partit, és que és insuficient, o és suficientment neta la primera acció de Grego a l'hora de treure la pilota com perquè després la continuació d'aquella jugada, amb els dos jugadors anant a terra, en aquest cas perquè Grego escombra el rival, sigui del tot excessiva o un càstig excessiu en un moment tan determinant, i en un partit que, com diem, això et passa guanyant o perdent per dos gols de diferència i penses, bé, doncs mira, ho ha assenyalat, no passa res. En aquest cas, tots els elements juguen perquè per mi sigui una jugada suficientment clara, insisteixo, la inicial, com perquè no s'assenyali el penal.
Anem a escoltar també Antonio Hidalgo, l'entrenador que per primera vegada des que s'asseu a la banqueta del Sabadell fa una trentena llarga de partits, ha vist com el seu conjunt perdia dos enfrontaments consecutius. Va succeir la setmana passada contra l'Hèrcules a la Nova Creu Alta, ahir també a la Nucía contra aquest club de futbol la Nucía, i aquest era el balanç que feia el de Canovelles després d'aquesta derrota per la mínima.
El partit estava jo crec que per l'empat al final. Jo crec que hem tingut fases molt bones, sobretot la primera part, de dominar. Ells normalment van a dalt del tot a arribar a buscar els equips. Avui s'han ficat al darrere. Grego va en una situació a terra amb molta força, però claríssimament arriba abans la pilota surt i després arriba al davanter. Jo crec que no és penal, però bueno, ara ja parlar després del partit, això no es porta res. Hem de posar valor al que fem, a la situació que està l'equip, que continua líder, i bueno, sabíem que segurament això arribaria, que continuem a dalt de tot, ho haguéssim firmat tothom al principi de temporada. Sabem el que ens queda, sabem el que farem, i estem convençuts que continuarem guanyant partits. Si hi ha alguna cosa que estic tranquil, és el que em transmet als jugadors, aquestes ganes de fer coses, ganes de seguir creixent, ganes de seguir competint. Sabem que la igualtat és màxima, nosaltres ho sabíem, segurament aquesta quantitat de punts que tenim de vegades fa que vegin les coses d'una altra manera, però nosaltres som conscients que això costa molt. Gent jove que arriba i que té ganes de participar, han fet un bon partit aquests dos jugadors que tu deies, però bueno, les baixes són les que són, no podem estar plorant per aquestes baixes, intentar recuperar la gent el més aviat possible. Sabem que això és molt i molt difícil. Em preocupa una mica la situació del Josu, l'Adri segurament no serà massa setmanes fora, veurem a veure les proves que diuen, però bueno, sí que és un contratemps. Ara mateix estem sense lateral esquerre, fent una crida a la nostra gent, és el moment d'estar al nostre costat. Hem donat molt i molt i molt a aquesta gent perquè estigui cada diumenge a l'estadi, però ara són ells els que es necessitem, nosaltres a ells. Han d'estar amb nosaltres, han d'empènyer. En moments difícils es veuen les famílies, som tots una família, sabem que han d'estar a nostre costat. Estic convençut que estaran, però és aquest moment que necessitem que tothom estigui a una i fer força, no?
Antoni Hidalgo, amb aquestes paraules molt clares ahir al túnel de vestidors de l'Olímpic Camilo Cano, fent referència a allò de si tots som una família, i fins ara hem ofert moltes coses a l'afició, és el moment de notar aquest alè extra en un moment de debilitat, no només per les dues derrotes, Sergi, recordem que el Sabadell, no ho hem dit encara, però continua com a líder, això sí que és veritat, s'ha menjat el coixí que tenia respecte als seus perseguidors, però continua manant a la classificació, però més enllà del que diu la classificació o del que diu aquestes dues derrotes consecutives, és que hi ha una autèntica llau de baixes i la veritat és que els dos últims en caure, Josu Ozcoidi, que hi va forçar la cinquena groga precisament perquè està lesionat, Adri Cuevas, que ni tan sols va viatjar a terres alacantines, que se sumen a una llista molt llarga. És cert que amb matisos, per exemple, recuperarà Hidalgo a Néstor Querola aquesta setmana, però perdrà per contra, per aquest mateix motiu de l'acumulació de targetes, a dos homes que han arribat ja a la desena de grogues, el capità Àngel i Grego Sierra. També pel que fa a les baixes, haurem d'estar pendents, sobretot a Manu Lanzarote, si pot reaparèixer o no, fins i tot veurem si Fernando Pajarero està o no, però al cap i a la fi és un moment de debilitat, no? Un dels pocs moments de debilitat que ha tingut l'equip, segurament més per resultats que per joc, segurament més per baixes que no pas perquè no estiguin rendint els seus substituts, i això l'entrenador ho sap a l'hora de demanar aquest suport extra.
Sense que serveixi allò d'excusa, és evident el que hem anat dient quan les coses anaven bé, quan tot girava rodó i quan l'equip estava travessant el seu millor moment, que era agafar allò provisions per quan vinguessin maldades, perquè al final tots els equips, uns en major o menor mesura, al llarg d'una temporada, passen per aquestes fases d'una mica de muntanya russa, no? I ara el Sabadell sembla que li toca la complicada, la d'apretar encara més, la de tancar més files, perquè tot, ara mateix, resultats també, no acaba d'acompanyar. Començo gairebé pel principi del que comentaves i acabo amb el tema de les baixes. Allò que diuen, no? Anima'm quan no ho estigui mereixent, perquè segurament és quan més ho necessito. Doncs amb tota l'exageració del món, perquè no és que el Sabadell no s'ho estigui mereixent, però sí que ara és quan cal donar aquest do de pit de demostrar que la gent no s'ha enganxat per una bona dinàmica, sinó s'ha enganxat perquè s'ho creu de veritat i el Sabadell continua sent líder. Per tant, només per això, encara que no ho fos també, però només per això ja no caldria fer cap mena de crida ni cap mena d'història. Per l'altre capítol, home, al final tu fas números i penses, no sé quants equips del grup tercer de la segona B serien capaços de sobreposar-se. Ja no parlo a les de llarga distància, que no tenen fitxa, és a dir, Antonio Romero i Jesús Olmo, els contem perquè es formen part d'aquesta plantilla, però ni que estiguessin regular ni bé ni malament podrien formar part de l'equip a dia d'avui. Però és que al final treus aquests dos i continues parlant de 7 jugadors que no poden ser de la partida, que després el míster podrà triar-los o no triar-los, podrà posar-los o no posar-los, perquè a més alguns, gairebé tots, són fonamentals. Però és que clar, de cara a aquest pròxim cap de setmana, suposant que Edgar ja estigui bé i no passi res, suposant que tot ha de girar normal i que Lanza ja ha d'estar, que torna Néstor, que ja veurem, com deia, si Pajarero, però és que per contra et cau Adri Cuevas, et cau Josu Ozcoidi, et cau per sanció Àngel, et cau per sanció Grego. És el que estem dient, no sé quants equips serien capaços de continuar allà dalt amb aquest ritme i a sobre gairebé refent-se cada setmana amb un 11 de circumstàncies i tirant de fons d'armari, com dèiem ahir durant la Transmi, i continuar donant aquesta sensació d'equip compacte, perquè ahir, insistim, si no és pel penal, un equip on debuten tres jugadors del mercat d'hivern acaba plantant-li cara a la Nucía i aguantant un resultat que de totes totes en un partit normal, en una circumstància normal, ahir ens haurien d'haver vingut avorrits, per dir-ho així, amb un 0-0.
I que després al final se'n va parlar durant el mercat de fitxatges, i segur que els protagonistes, des de l'entrenador Antoni Hidalgo fins al director esportiu José Manzanera i els jugadors que van arribar en aquest mercat hivernal, segurament no s'esperaven que tot fos tan ràpid. Però, per exemple, hi havia debat sobre si el Sabadell potser havia d'apostar per algun davanter en comptes de canviar peça per peça, Jesús Olmo per Chiquero, Zenín Jauregui, Carlos Beitia en el lloc d'Alberto Leira i Ever Pena en el de David Acedo. Malauradament, i això mai se sap perquè és una lectura molt avantatgista la que faré ara, però malauradament el temps ha donat la raó en qüestió d'una setmana i mitja a aquesta planificació esportiva, perquè just aquesta setmana has hagut de recórrer a Beitia perquè allò que no esperaves, que era que Adri Cuevas callés, doncs ha tocat per lesió. Allò que confiaves que segurament no hauries de patir tant perquè l'Aleix Coque era intocable, doncs Chiquero, Zerín Jauregui ha hagut de jugar d'inici, i fins i tot si m'apures, amb l'Aleix Roig en el tram final de recuperació de la seva lesió, se't trenca ara Josu Ozcoidi, i aquest punt de comodí, de polivalència que pot tenir Ever Pena, i fins i tot el doble esquema d'Antonio Hidalgo permet que l'ex del Badajoz et pugui actuar com a carriler quan tens la pilota, i que quan no la tens, com dibuixes un 4-4-2, que sigui el lateral de tancament Òscar Rubio en comptes de ser-ho el de l'esquerra. En definitiva, que no ens ho esperàvem, però que en qüestió de 10 dies aquell fons d'armari que semblava que potser no era tan necessari ha acabat per resultar realment decisiu i clau.
Sí, dius el tema de ser avantatgista, tan avantatgista com algú t'ho podria haver tirat encara a la inversa si no arribes a fer el que has fet i ara mateix t'estiguessis trobant amb l'escenari amb el qual et trobes, no? Doncs bé, no és ni ser avantatgista ni no, jo crec, és una realitat. Al final, a vegades l'aposta surt bé, surt regular o surt malament, i aquesta vegada és cert que, veient, i tant de bon no caigui ningú més d'una altra línia, però, clar, has tingut dintre de la mala sort, la sort de veure, doncs, que els recanvis els tens. Podia haver estat molt, molt pitjor que no hagués vingut Carlos Beitia perquè pensessis que no el necessitaves malgrat l'absència d'Alberto Leira, que haguessis anat a buscar, perquè m'entenguin, un tercer davanter, i que ara et trobessis a dir, vale, i amb qui juguem, no?, sense Adri Cuevas, perquè, clar, Adri Cuevas no havia de lesionar-se, no havia d'estar, com sembla que estarà, malauradament, un mes fora del terreny de joc. No s'havia de lesionar Josu, veurem, tothom apunta que la de Josu anirà més enllà de les 4 setmanes, tant de bo ens equivoquéssim. No s'havia de lesionar l'Iscoc, no s'havia de... Bé, no havia, però al final és el que tens, no? I per mi el millor de tot plegat d'ahir és que, més enllà del resultat, em quedo amb el partit de veure que els recanvis que has portat, o els recanvis amb els quals has de comptar, perquè hauràs de continuar comptant, tenen solvència suficient com per ser utilitzat sense que sigui un ai-ai-ai, ai-ai-ai, i ara patir perquè no tens aquest o no tens l'altre, no? Ahir em va agradar Xiquer, va estar prou correcte els minuts que li va durar la benzina, per dir-ho així, Carlos Beitia, que recordem bé de no jugar tot l'any, un cas semblant al de Xiquer, I em va agradar, potser aquí jo li demanaria alguna cosa més, sobretot perquè és un jugador més experimentat, però em va agradar prou el paper que va tenir Ever Pena, encara que com la resta de l'equip, fins al minut 75. Després el Sabadell es va anar diluint una miqueta més.
I van funcionar en excés els canvis per intentar donar-li aquesta empenta extra en el tram final, quan la Nucía va fer el pas endavant d'intentar tirar-los cap enrere una altra vegada. I és cert, estic amb tu, que van rendir a bon nivell en línies generals, però segurament anant de més a menys amb independència del marcador, que això també, al final, si començàvem aquest balanç dient que tot quedava supeditat a un penal polèmic, no farem tampoc lectures en funció del marcador amb derrota o victòria per aquest penal, perquè això no treu el com havia arribat el Sabadell a aquest tram final. I a tot això, el Pau Vituri, què destaca amb el nou abecedari, una setmana més, del Centre d'Esports Sabadell? Aquestes són les lletres que el Pau rescata d'aquest 1-0 d'ahir a la Nucía.
L'abecedari arlequinat.
D'acoblament, moltes peces noves damunt del tauler que calia moure amb sentit, i la partida d'ahir era de les ràpides. Xiquer o Zerinjauregui va fer de l'eix coc i va ser qui millor se'n va sortir. Carlos Beitia i Jurgi Oteo, com l'equip, van anar de més a menys. I Ever Pena, també estrenant titularitat, té detalls de qualitat d'extrem que tendeix a orientar-se cap a dins. Les circumstàncies, però, fan que de moment s'hagi d'adaptar al carril esquerre. Per fer-nos una idea, ara fa un mes, contra el Castellón, només hi havia 5 dels titulars d'ahir al Camilo Cano. De baixes, hi ha dos jugadors sense fitxa, Antonio Romero i Jesús Olmo, dos més que fa setmanes que ocupen la infermeria, Aleix Roig i Fernando Pajarero. A Paterna van caure Manu Lanzarote hores abans i Aleix Coc. Després ho va fer Edgar Hernández i ara Adri Cuevas i Josu Ozcoidi. Menció a banda amb el cas dels sancionats, un mal comú a tots els equips, tot i que Grego Sierra i Àngel Martínez hauran de fer net en el pitjor moment possible. El centre d'esports s'està convertint en un sac de boxa que no deixa de rebre cops. Fins quan?
Sí.
De caliu. És per aquest motiu que la plantilla s'ha guanyat que se li faci més costat que mai. El camí d'aquestes 24 jornades, fins ara impecable, agafa rampes pronunciades, però el Sabadell ho fa liderant encara el grup capdavanter, tot i que per darrere no deixen de llançar atacs. El coixí de punts que tanta patxoca feia fa 15 dies ja no existeix. De l'afició depèn, en el seu grau de responsabilitat, que aquest moment més advers no s'acabi convertint en un defalliment.
Cebolla es escarcha.
No té absolutament res a veure amb el que punxàvem ara fa un parell de setmanes quan sonava Tusa, gairebé en aquest punt de la pel·lícula i del trajecte de tornada a casa, ara mateix passant per Benicarló, Penyíscola i Vinaròs en el viatge de tornada de l'expedició del Sabadell en joc. Camí de Sabadell, després de perdre la Nucía, sona Serrat de fons, aquestes nanes de la cebolla, que d'una banda ens porta a pensar en la ceba, en el Sabadell, i de l'altra un petit homenatge a Miguel Álvarez, ai, a Miguel Álvarez, anava a dir jo ara, imagina't quina referència, a Miguel Hernández, que és fill predilecte d'Oriola, del proper rival del centre d'esport Sabadell, per tant, intentant lligar-ho tot, el bo de Miguel Álvarez ja va fer la feina ahir, el Johan Cruyff guanyant el duel de filials contra el Barcelona B. Quin panorama que tenim ara, eh? Ja ens agradaria cada any trobar-nos en una situació com aquesta, però, com que som patidors de mena i hem de fer la lectura ara de ai, 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 el que queda, 14 jornades per endavant, el Sabadell continua liderant la classificació, Sergi, però ve un rival que si la part alta està ajustada, ni t'explico com està la part baixa, que intenta treure el cap i que ja va esgarrapar un punt a Los Arcos contra el centre d'esports, com és aquest Orihuela Club de Futbol, i que, home, jo no sé si dir que s'ha convertit en una final pràcticament, però sí que tots tenim clar que contra l'Hércules i contra la Nucía han estat dos partits que els has perdut, però que amb el mateix joc has fet mèrits suficients com per treure algun punt en els dos casos, però ara ja sí que toca tornar al camí de la victòria a casa, no? Bé, és que per la part baixa, déu-n'hi-do, eh? Com està, com dius, el panorama, guanya el Prat, guanya l'Orihuela, aprofiten les ensopegades del Badalona, aprofiten les ensopegades del Mestalla, el Nàstic respira una mica més, com, déu-n'hi-do, no t'hi vulguis trobar tampoc allà baix, com dius. Sí, al Sabadell no li queda ara un altre, sense que soni a allò tan manit també per part dels periodistes, de final i de a cara o creu.
Allò va ser l'any passat a Olot, això sí.
Quedaran moltes jornades, com dius, per endavant, i com setmanes com aquesta, on no han acabat de sortir tots els resultats, i a sobre, el més important, el teu no és positiu, malauradament, com dèiem, insisteixo, ara em vull remuntar a setmanes enrere, quan dèiem ja vindrà també, no és que fotéssim una crida al mal temps, però és que era una evidència, perquè el futbol ja ho té aquestes coses. el Sabadell s'ha de tornar a fer fora a casa. O sigui, no perquè s'hagi trencat la dinàmica de guanyar com a local, sinó simplement perquè has demostrat que guanyant els partits de casa, el que pugui passar o pogués passar després a domicili, no et diré que es relativitza, però et fa viure amb certa comoditat. Si a més encadenes alguna victòria a domicili combinada amb dues victòries seguides a casa, clar, al final t'estàs trobant amb paquets de tres, no? Ratxetes de tres partits, que és molt difícil en el grup tercer enganxar victòries o encadenar de tres en tres els triomfs, no? A casa no pots fallar més. Fallaràs? Sí, evidentment. Això algú dirà, home, no siguis tan contundent. Però després hi ha partits i partits, i comptant que encara t'ha de venir tot un Cornellà, que encara t'ha de venir tot un Barça B, que a l'última jornada encara t'ha de venir tot un Villarreal B que sembla que vol enganxar-se aquí dalt, que encara tens partits macos i complicats a l'estadi, potser els que la classificació et diuen que no són tan complicats pel que diu la classificació, els hauries de tirar endavant. Però el tanto que és el que estem dient, l'Orihuela ja et va posar molts problemes al seu camp, i l'Orihuela ve de posar-li molts problemes a l'Hèrcules en la victòria dels escorpins a aquesta última jornada, no? Per tant, que teòricament és assequible? Sí, segurament, perquè així ho diuen els números, lògic, és més assequible que si et ve demà passat el Cornellà, no? Però que ningú pensi que serà fàcil. Per tant, entre tot això, més l'escenari que té de peces Antonio Hidalgo, estem davant d'una setmana segurament molt més important del que podem pensar, o del que pot pensar aquella gent que viu una mica més aliena al dia a dia i que simplement agafarà la classificació i dirà, ah, mira, que el Sabadell juga contra un dels de la zona de descens. Bé, això ho té fet, al tanto.
Escoltem a Pedro Capó i acabo preguntant-te per la classificació. Avui, aquesta setmana, ho hem fet una mica diferent. El que farem serà, jo crec que ahir va fer, tot i que no és el primer capità, però sí que era el capità que sortia davant dels mitjans i va exercir com a tal, va fer un discurs de capità, Pedro Capó, després de la derrota a la Nucía. Rescatem un petit fragment del que va dir el menorquí i de seguida no t'escapes, que et pregunti una miqueta una mica més enllà del que és aquesta jornada en concret, de com queda la Lliga. Pedro Capó.
Hem demostrat un cop més, no?, que el Sabadell té identitat, que aquest Sabadell sap el que vol, sap el que juga. Els jugadors també ho saben, els jugadors hi creuen, i a més, no?, tenim la capacitat i la sort d'executar-ho, no?, jo crec que a molt bon nivell. Tinguem qui tinguem al costat, al davant, al darrere, jo crec que som un bloc, que anem tots a una, que tots sabem el que volem i que podem estar tranquils. Quan les coses van bé, tampoc no tot és de color de rosa, i quan les coses no quan també no tot és negre. Estéssim, jo crec que hi ha 19 equips del grup que es canviarien per nosaltres, i ens ho hem de veure així, no?, que estem passant segurament un mal moment en quant a resultats, però que així tot el Sabadell segueix en una posició privilegiada, la confiança segueix intacta.
Pedro Capó, com dic, fent un missatge d'aquells dels que toca fer quan la cosa s'ha torçat, com en les últimes dues jornades, tot i que ja ho voldríem, reitero, cada any, una situació com aquesta, i ja ho voldrien també els altres 19 equips de la Lliga. Demà tindrem a Xiquer Ozerinjauregui, tindrem a la gent de la rereguarda del Sabadell valorant les moltes baixes que hi ha en aquest tram de competició i fins i tot com han anat adaptant-se a nous companys de viatge aquí al darrere a la posició dels tres centrals. Però acabo preguntant-te per una cosa que ja vam mig deixar caure ahir durant la retransmissió, que és el fet que la part alta cada cop té més convidats a aquesta festa. Jo, sincerament, sóc dels que pensa que com més convidats a dalt, millor, perquè això provoca que d'entrada no s'escapi ningú i després que cada setmana pràcticament tens dos, tres duels directes i, per tant, igual que aquesta setmana, és cert que el panorama no té res a veure amb fa un parell de setmanes quan fèiem aquest on the road tornant de Paterna amb els càlculs d'una jornada pràcticament espectacular o molt propícia com a mínim, però sí que és veritat que havent-hi tants equips a la part alta, el que provoca és que no sigui tan cara tampoc una posició de play-off, o ja ni t'explico la primera plaça, no? Molts duels directes, suposa que la competència és més bèstia, no passa a la resta de grups de la categoria, i no sé si opines el mateix, i fins i tot no sé si pronostiques que d'aquí al final de temporada o d'aquí a dos mesos, com a mínim, pugui haver un, en comptes de 4 o 5 equips lluitant per la part alta, 6 o 7.
Mira, si no ha d'haver-hi quatre sols i molt despenjats, i que tu siguis evidentment un d'aquests quatre, posats a que n'hi hagi 5 o 6, que n'hi hagi 8 o 9, per dir alguna cosa molt exagerada, eh? Ja sé que no hi haurà 8 o 9, perquè al final les coses es van trencant una miqueta més. Però sí que comparteixo en aquest sentit aquest punt de vista de dir, si no hem de ser 4, que ja ens hem distanciat i ara només ens hem de jugar qui és primer, qui és segon, tercer o quart, aquella batalla interna entre 4 perquè el 5è ja no t'arriba a enganxar, posats a que n'hi hagi 5, que n'hi hagi 6. I posats a que n'hi hagi 6, que n'hi hagi 7. Perquè això provoca que, el que diem, no?, que el Villarreal, que semblava haver-se despenjat, de sobte ja el tens aquí. Que el Lleida, si s'ho creu mínimament, el tornaràs a tenir aquí. Que l'Andorra, que ara sembla que s'està despenjant perquè ha tingut un parell d'ensopegades no previstes, si reverteix aquesta situació, pugui ser-hi aquí. Si aquests tres, que he dit així una mica a l'atzar, els afegeixes als Castellón, Barça B, Cornellà, Sabadell i algun altre dels que corre per allà dintre, bé, doncs queda una cosa maca que potser al final t'acaba perjudicant i potser al final tu ets un dels que no sap aguantar el ritme o no pot aguantar el ritme i acabes sent castigat, no?, per dir-ho així. Però amb les sensacions que t'ha traslladat aquest any el Sabadell, o que t'està traslladant encara el Sabadell més enllà d'aquestes dues últimes jornades, jo crec que hem de ser optimistes, no entrar en si serà decepció, si no serà, si hi ha obligació, si no n'hi haurà, si és igual, ja veurem. O sigui, ja veurem com ens sentim tots plegats quan acabi l'últim partit a casa contra el Villarreal B, i ja veurem si ho estem celebrant o estem plorant amargament no haver aprofitat en el seu dia la diferència, no? Com sempre dic, anem a gaudir del camí, anem a passar-nos-ho bé amb el que ens està tocant viure aquesta temporada, i sabent que hi haurà jornades d'aquelles que faràs números i diràs, cony, impossible que sigui pitjor, no? I altres que pensaràs, és que ens ha sortit tot avui rodó, ha palmat aquell, ha perdut l'altre, ha empatat no sé qui, i tu, que és la part important sempre d'aquesta història, has aconseguit tirar els 3 punts endavant.
Doncs una lliga de 14 partits, que és el que ens queda per endavant amb el Centre d'Esports, malgrat tot, a la pole position, per tant, és la millor de les notícies després de dues derrotes que podem donar. Pràcticament a punt d'entrar a terres catalanes ja, ens queden encara uns quants quilòmetres per davant. Això és l'On the Road. D'aquí a... estic pensant de memòria... com a mole Gea de los Caballeros, però no tindrem més viatges llargs, Sergi?
Si no em vols parlar el dia que tornem d'Olot, perquè entre pitos i flautes estarem ràpidament a casa, doncs sí, ens haurem d'esperar, crec que tirant molt de memòria, el viatge de cap a Saragossa, cap a l'Aragó en aquest cas, perquè quedarà doncs, partits molt d'estar per casa, en el bon sentit de la paraula, no?
És que si no, tornant de Sant Adrià del Besòs, per dir-te algun cas en concret, haurem de donar 4 voltes a la Gran Via per completar el programa, eh?
Correcte, haurem de parar el cotxe allà enmig de la Gran Via, fer veure que ens estem movent i sense tocar gairebé l'accelerador.
Sergi, que sigui lleu el que queda de trajecte, i res el que comentàvem, que si diu Sergi Garcés que toca ser optimistes amb el que estem veient, i reitero el que dèiem abans, tot i el 0 de 6 en els últims partits, tampoc és que hagi estat ni molt menys un joc desastrós, i més tenint en compte totes les absències, tocarà ser optimistes, no?
Jo com a mínim ho vull ser, i com hem passat unes temporades molt fotudes, espero poder-m'ho passar bé. Si a sobre acaba molt bé, millor. Però com a mínim vull tenir un any de passar-ho bé i saber gaudir, i que gaudim tots plegats, del que li està tocant viure aquest any al Centre d'Esports Sabadell, o el que ens està fent viure al Centre d'Esports Sabadell.
Publicitat i tornem. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Don't show up.
Aquesta era l'anàlisi que fèiem de tornada des de la Nucía. No deixem encara el món del futbol. 9 minuts i mig per sobre de 2:15 de la tarda, perquè el Sabadell Nord a Primera Catalana va resistir als germans Gonzalvo amb dos efectius menys en el tram final de partit per esgarrapar un punt en un duel directe contra el Mollet per les expulsions per doble amonestació de la capità Badillo i també d'Isaac Serna. Clau en el desenllaç d'aquest 0-0 va ser el paper del porter, de Lluri Granadó, que ho va aturar absolutament tot. Enhorabona pel partidàs, Lluri, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Molt bé, tu què tal?
Mira, ara estàvem aquí amb el Twitter repassant una miqueta el perfil del Mollet i ahir tuitejaven literalment: Lluri, el porter dels visitants, està sent un autèntic malson pels molletans. Algú avui em sembla que encara deu estar recordant les teves intervencions, eh?
Sí, la verdad que, bueno, después de un desafío que se nos sale todo de cara, ¿no?, un poquito, y contentos, ¿no?, porque al final de poder aguantar el resultado, que ya fue bastante complicado.
És la quarta jornada sense guanyar, però clar, és veritat que el d'ahir és d'aquells punts que s'ha de valorar i que s'ha de saborir com toca, per com va ser el partit.
Sí, la verdad que ellos apretaron muchísimo, ¿no?, desde el primer momento, tuvieron mucha iniciativa con el balón, nosotros, pues bueno, nos dedicamos a defender y la verdad que asumimos bien ese papel y al final pues salió en ventaja nuestra, ¿no?, también un poquito. El empate pues hizo muy bueno.
T'anava a dir un punt contra un rival directe, que això la Primera Catalana ho té molt, però que també s'ha de tenir en compte que com a mínim quan jugues contra un equip de la teva lliga no perdre.
Exacto, sí, la verdad que nos salió genial, ¿no? Aparte tener el gol a veras con ellos a favor nuestro. Y lo que te digo, que tal y como transcurrió el partido, la verdad que nos vamos muy, muy contentos de allí.
Seguiu novens ara la classificació, 23 punts, 4 de marge sobre el perill i amb un bon grapat d'equips per aquí per sota. Un any més, aquí hi ha una desena de rivals implicats en aquesta lluita i clar, no us enganxa de nou, no, ja aquesta situació. Ja sabeu el que és trobar-te 7è, 6è, 8è, 9è, com és el cas d'ara, i saber que encara has d'anar mirant pel retrovisor perquè està tot molt ajustat.
Sí, está claro que es lo que hablamos, ¿no? Tener un partido o dos que pierdas ya es meterte otra vez ahí en el pozo para bajar a Segunda Catalana. Entonces, bueno, mirar un poquito nosotros hacia arriba, esta semana contra la Escala, pues intentar ganar los 3 puntos, ¿no?, antes del parón de Carnaval y luego el parón que tenemos de Reus. Y nada, intentar ya por los 3 puntitos y mirar hacia arriba, intentar pues dejar los puestos de abajo lo más lejos posible también.
Aquest partit també serà clau, no?, perquè entre el tema del descans que comentaves, que hi haurà una jornada que no jugareu i la resta sí, i que és un equip que està just per sota, fins i tot si li vol sumar, que és a Can Uriac, els condiments són per ser un partit importantíssim.
Sí, la verdad que será un partido, como se dice, a vida o muerte, ¿no?, esta semana. Jugamos contra un equipo que es muy muy complicado, ya nos costó muchísimo allá en su campo, un equipo muy físico que no renuncia al balón tampoco, ¿no? Y un equipo que aquí en casa pues va a costar mucho de ganar. Y a ver si ya por fin volvemos a encontrarnos con la victoria ya que sea en nuestro campo.
Per cert, la última, Lluri, no sé si has pogut veure el vídeo del que va passar ahir amb l'Escala contra el Rubí. Els companys de Ràdio Rubí posaven un vídeo d'un penal fallat a l'estil panenca, i gràcies a això el Rubí va acabar empatant. Ho dic per si vols prendre notes de cara aquesta setmana, per si de cas.
Bueno, me lo guardo, que siempre va bien. Toda la información que se pueda tener siempre nos irá bien, ¿no? Pero bueno, luego al final todos estos temas son más anecdóticos que otra cosa, ¿no? Pero bueno, que siempre va bien tener un poquito de referencia al rival. Ya tenemos la imagen de ellos de la primera vuelta y ya un poquito sabemos por dónde van los tiros. Pero bueno, que igualmente nos tocará trabajar y mucho para poder llevarnos los 3 puntitos.
Doncs tant de bo que sigui així. Lluri Granado, porter del Sabadell Nord, partidàs ahir contra el Mollet, i tant de bo, com dic, que això es faci encara millor aquesta setmana a Can Uriac contra l'Escala. Una abraçada, enhorabona i que hi hagi sort.
Venga, guapo. Adéu.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suís.
I del futbol al waterpolo, perquè era un cap de setmana amb moltes cites importants a l'esport de casa nostra. Una d'elles teníem a Eurolliga. Can Llong, l'Estalpul Natació Sabadell femení s'ha complicat el pas que a la seva 8ª Final Four consecutiva. L'equip de David Palmà va caure per a mínima per un gol de diferència contra l'Horizonte de Catània, 12-13, en un partit que va estar seguint a Can Llong, a la Bombonera, el Pau Vituri. Pau, bona tarda.
Què tal, guapo? Bona tarda.
T'ha agradat, el comiat de Lluri Granado, i que va recordar per moments la Supercopa d'Europa del mes de novembre, ni que sigui
sigui perquè les sicilianes van tornar a saltar Can Llong.
Sí, recordes el 2-9, no?, d'aquella ocasió? Doncs dissabte...
No va ser gens guapo aquell marcador de sortida.
Gens ni mica. Doncs dissabte un 1-5. En certa manera feia presagiar un desenvolupament similar al de la Supercopa d'Europa, però David Palma va aturar el partit amb aquest 1-5. Va treure la Maica García de la posició de boia per posar-la a l'exterior de l'arc i va canviar la pel·lícula. El problema al final va ser deixar-les escapar vives a les italianes després d'un gran tercer quart en què l'Astralpool va capgirar el marcador amb el 10-9. I compta, Adri, escolta la Ruth Ariño, la waterpolista del club, com és d'explícita amb l'acció que va acabar amb el amb l'empat a 10, amb el 10-10, a només 3 dècimes per acabar aquest tercer parcial.
Òbviament quedaria molt millor regust si haguéssim guanyat, tant que sigui d'un, però sí que és veritat que el gol aquest que precisament me'l fan a mi no l'he d'arrencar el cap, però no, jo, petites accions que al final fan el cúmul, però jo crec que hem fet un partit molt, com t'he dit, a partir de segona o tercera part, molt adequat, ens hem posat a defensar com mai, totes a una, sabíem el que havíem de fer i bueno, al final és això que t'he dit, que dos, tres últimes accions que o no ens han donat o no hem encaixat, o sigui, no hem marcat nosaltres i al final s'han emportat elles al partit.
Deia Ruth Ariño que li havia d'arrencar el cap, no literalment, però sí una acció doncs, on potser va mancar una mica de contundència. Parlava també d'aquestes accions del final de l'últim quart, que va ser força polèmic. Al final hi havia una col·legiada, Úrsula Wengenroth, suïssa, reincident a Can Llong, no té massa bon record l'Astralpool d'ella, i bàsicament reclamen dues coses. D'entrada, dos penals, el segon per mi bastant clar que li fan a Maica García, la posició de boia, i també una contrafalta de Julia Emmolo, que acaba sent el gol, que li acaba donant la victòria a l'Horizonte a 1-21 pel final de partit. Palma comenta al tècnic aquestes dues accions.
Per mi encaixem un gol que és molt clar que estan agafant a la Marina, que no la deixen sortir i no és allò que t'agafo un segon, ha estat dos o tres segons, ensenyar que l'agafaven, no l'han vist, penso que no l'han vist, i encaixem el gol, no? I després sí, hi ha la situació aquesta que treballem molt bé el moviment, fiquem la bola a la Maica gira amb la pilota a la mà i li dona l'expulsió, no? Jo penso que seria penal i penso que amb la mà que hem tingut hi ha un parell d'accions que normalment t'esperes a casa que pitin el penal.
Un programa el d'avui, per tant, aquí a l'Hotel Suís, repassant polèmiques arbitrals, al Camilo Cano de la Nucía, a l'Olímpic, també a Can Llong el dia abans pel que fa al waterpolo. Ens quedem per acabar amb un nom propi, Judit Forca, segurament la jugadora del partit. No?
La millor, sens dubte, va marcar 5 gols en plena remuntada de l'Astralpool i va ser, vaja, la jugadora clau, l'esquerrana, per la qual l'Astralpool es va poder ficar en el partit novament.
Amb ella va parlar el Pau Vitori.
Vinga, amb la Judit Forca. Judit, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes coses a analitzar d'aquest partit, que ens deixa un mal regust d'entrada. I parlant d'entrades, avui ha estat un altre cop que no ha sortit bé el partit, no?
Sí, la veritat és que el partit s'ha decidit perquè a la primera part ens han fet... Bueno, al començar la segona ens han fet un 1-5 i hem anat tota l'estona a remolque i jo crec que aquesta ha sigut la clave de que ens han guanyat d'un gol, sí.
Perquè després de la segona meitat, el segon parcial, el tercer, ho ha estat molt bé. No sé si ha estat el temps mort que ha dit el David, escolta, fiquem a la Maica per fora, però allà ha canviat totalment el panorama.
Sí, bueno, hem canviat la nostra defensa quan el David ha demanat el temps mort, ha dit, bueno, ara anem a pres, anem a per totes, que això només ha començat i podem remuntar el partit, i així ha sigut, hem anat a per totes amb la nostra garra i al final ens hem acostat una mica però no hem arribat a guanyar.
Amb 5 gols avui de la Judit.
Moltes gràcies.
La veritat és que s'ha estat avui una de les claus, però al final què ha passat? Perquè entre que s'han reclamat dos penals, algunes accions, això, com diem, polèmiques, les italianes que marcaven, quan no era l'últim segon del quart, era l'últim segon de possessió. Ens ha estat un mal cosa, al final.
Sí, jo crec que al final ja ha sigut la mala sort de que estàvem a punt i mai arribava, però bueno, jo crec que aquesta espineta la tenim clavada i que quan anem allà a jugar la traurem.
Clar, la sensació que l'eliminatòria, amb aquesta diferència d'un gol, segueix totalment oberta, no?
Sí, sí, està totalment oberta, és el que deia el David, que elles estan pensant que només ens han guanyat d'un i nosaltres estem pensant que només ens han guanyat d'un. Llavors està allà que es decidirà tot a la piscina de Catània.
Ara, com diem... coses del calendari, no? Són gairebé 2 mesos, per tant, suposo que aprofitant, no?, la Lliga, la Copa de la Reina, pensant també en agafar sensacions i en agafar rodatge de cara a aquest partit.
Sí, la veritat és que ara que hem estat juntes ens coneixem una mica més i el que ens fa falta és entendre'ns, entrenar molt més juntes i res, anar jugant i preparant aquest partit que serà un molt bon partit.
Doncs amb la Judit Forca, esquerrana de l'equip, avui autora de 5 gols, llàstima perquè ens hem quedat precisament a un, ni que sigui de forçar l'empat contra l'Horizonte en aquest partit d'anada dels quarts de final de l'Eurolliga. Judit, moltes gràcies i sort de cara a la tornada, tot i que tindrem temps per parlar.
Moltes gràcies.
Hola, sóc David Palma, entrenador de l'Estal Pool Sabadell de Waterpolo i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Per tant, tocarà capgirar aquesta situació, un gol en contra a Sicília. Per la resta d'eliminatòries, com ha anat la cosa, Pau?
Mira, 20-6 del Kinev Kirishi rus a l'Utrecht, per tant les russes estaran a la Final Four.
Recordem que les neerlandeses havien guanyat el Sabadell.
Correcte.
A la fase de grups.
El primer partit de la lligueta. L'Olympiakos va guanyar de 2 al derbi d'Atenes contra el Buliakmeni, per tant les del Pireu també encarrilen el seu passi a la Final Four, i empat a 11 entre el Donauj Varos i el Dinamo Uralochka amb la tornada a Rússia, és l'eliminatòria més oberta, juntament amb aquesta de l'Astral Pool. Els partits de tornada el 28 de març, el club, recordem, haurà de jugar a Catània, i atenció perquè farà un estatge previ la setmana anterior a Pàdua, també a Itàlia.
Per tant, una estada igual que la que va fer a Hongria ara fa uns dies l'equip masculí, que també tenia partit, no europeu, sinó de Lliga Premat aquesta setmana.
Sí, una derrota que entrava en els plans, 10-6 a la piscina del líder, l'Atlètic Barceloneta, en un partit on Miqui Linares, el porter mariner, va ser clarament el millor. Ara l'Astral Pool és quart, això sí, amb un partit menys, s'ha vist superat pel Terrassa. Per cert, dos jugadors, Sergi Cabanes, Edu Lorrio, demà juguen a Oviedo, Lliga Mundial contra Montenegro. I un últim apunt, ja pròxims partits dels sèniors del club de l'Astral Pool seran aquest cap de setmana a casa, Can Llong, les noies contra el Sant Andreu, bon partit, i els nois contra el Canoe.
Bons partits i bones cites, les que ens venen per davant. Anem a parlar una mica d'esquash. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
8 minuts i les 3 de la tarda, el sabadellenc Iker Pajares és el nou campió d'Espanya d'esquash, després de guanyar ni més ni menys que el mite Borja Golán, 16 vegades campió de l'Estat, 12-10, 11-4, 8-11, 11-9, hora i mitja de final, i al final el millor espanyol al rànquing PSA, que és el sabadellenc Iker Pajares, superant a segurament el jugador amb més història de llarg del nostre país. Què tal, com estàs? Felicitats, Iker!
Bon dia, Ràdio Sabadell.
La veritat és que millor impossible, eh?
Impressionant. No hi ha millor escenari, no?, que guanyar aquest títol aquí a la teva terra, a Catalunya, amb els teus familiars, amics, entrenadors, amb tota la gent que t'estima i et veu créixer dia a dia.
Clar, va ser Santa Cristina d'Aro. L'any passat ja vas disputar un partit èpic contra el gallec a les semifinals d'aquest torneig, que es va escapar per un pèl. Per tant, suposo que et treus també una petita espina, no?
Sí, bueno, molt mal record de l'any passat. Després de dues hores de partit vaig caure a les portes de la final. I bé, aquest any he tingut una altra oportunitat, no?, de poder guanyar per fi el mite de l'esquadra espanyola, el Borja, i fer-ho aquí a casa. Partit molt llarg, molt dur, on ens vam trobar amb un Borja on va treure tota la seva experiència, no? Sabíem que als seus 38 anys els hi passaria factura al seu cos, però es va moure molt bé, estava molt ràpid, molt reactiu, jugant un squash molt agressiu, i vaig necessitar 90 minuts per poder guanyar-lo.
Té més valor o millor regust si un aconsegueix aquest primer títol de campió d'Espanya contra Golán?
Sí, oi tant, oi tant. El títol de campió d'Espanya és el que no porto somiant i lluitant tota la meva vida, i fer-ho i guanyant el Borja Golán no té preu, no? És el meu heroi, lluito cada dia per arribar a ser com ell en un futur, i tampoc l'havia guanyat mai. He jugat milers de cops i aquest ha estat el primer cop.
doncs quedarà sempre en el record. Demostra en certa manera el relleu generacional que s'està donant a l'esquaix de casa nostra. I ara t'ho diré així perquè sona molt bé, no? El campió d'Espanya, quins reptes té de cara al futur?
Doncs bé, encara queda moltíssima temporada per endavant. D'ara fins al juny encara em queden 8 o 9 campionats, moltíssimes lligues i nous reptes que són. Així que, bueno, s'intentarà fer el millor que es pugui i, bueno, ara disfrutar d'un any, no, de campió d'Espanya.
Doncs no és poca cosa i la veritat és que toca gaudir d'això. Iker Pajares, que et volíem felicitar aquí en Antena Ràdio Sabadell. Una abraçada enorme i, com deies,
a
gaudir d'aquest any com a campió. Que vagi bé.
Oh, i tant. Moltíssimes gràcies.
En el tram final comentem també l'actualitat de l'handbol, perquè la Primera Nacional, si us recordeu, la setmana passada ja explicàvem el gran triomf de l'Oar Gràcia en el derbi contra el Sant Quirze, que situava els verdiblancs a 5 punts dels quirzatencs, que marquen la zona de fases d'ascens, i a més amb l'Avaraix recuperat, una distància no gaire àmplia, però sí que requeria que els graciencs no es deixessin punts pel camí i sobretot que el Sant Quirze punxés en més d'una ocasió. Doncs per començar, el conjunt veí, podríem dir, s'ha tornat a deixar un punt després d'empatar a casa contra el Mataró. L'Oar, en canvi, segueix en estat de gràcia, i mai millor dit, superant la Roca a domicili per 22-27. Era l'últim partit del tram més dur del calendari dels de Gerard Gomis i Cesc Borrell, i de nou es va treure amb solvència gràcies a una gran segona part. Ho explica Jordi Sancho, el central verd i blanc.
Vam tornar a ser molt forts a l'inici de la segona part, des de darrere, des de la defensa, i vam poder córrer, i em penso que era el minut 10... 10-12 de la segona part, que va ser quan vam fer un molt bon parcial, ens en vam anar de 7 o 8, i això, vam mantenir molt bé la distància, perquè al final acaben de ser molt dolents, però el que et dic, la tònica dels últims partits, i molt bé.
Ara, per tant, la distància amb el segon lloc és de 4 punts, i això que, com recordàvem, el Gràcia ha hagut de passar per unes jornades ben exigents, farcides de rivals d'entitat. Jordi Sancho aposta per seguir fent de formigueta, però, com també deia, segueix sent necessari que el Sant Quirze es deixi algun punt més. Per això reconeix que ha estat inevitable començar a fer càbales i càlculs per veure en quins moments es pot continuar retallant.
Si et dic que no et mentiré, o sigui, tots ho hem fet, hem mirat a veure partits trampa que puguin tenir ells, partits trampa que podem tenir nosaltres, però és el que dic, hem de guanyar tots els punts, perquè clar, està clar que estem a 4 punts, i fem càlculs de quan ells poden perdre, quan ells poden deixar-se punts, però això no serveix per res si nosaltres no guanyem tots els partits que juguem.
Començant per aquest cap de setmana, a priori hauria de ser assequible tant per l'Oar, que rep el Sant Esteve a Palau Tordera, com pel Sant Quirze, que visitarà l'handbol Palau Tordera. Informacions en format més breu. Caral Castellet torna a penjar-se una medalla, en aquest cas de bronze, al Dew Tour, celebrat a Copper Mountain, als Estats Units. La caiguda que va patir la surfista de neu sabadellenca la setmana passada a la Copa del Món de Snow la va condicionar en el superpipe modificat d'aquesta competició. Per això Castellet s'ha mostrat més que satisfeta per aquesta tercera posició final. L'avançadora va ser la xinesa Ya Yu Liu i la plata per l'americana Madi Mastro. I David de la Cruz ha acabat el 37è a la volta a la Comunitat Valenciana, l'estrena de la temporada del de Campoamor i també el debut amb el mallot de l'Emirates. Això sí, amb l'objectiu aconseguit, ja que el sabadellenc va treballar pel seu company Tadej Pogacar. El guanyador de dues etapes, l'eslové, que es va endur la general amb 6 minuts i 43 segons menys que de la Cruz. La pròxima cita a l'agenda del ciclista local serà la Ruta del Sol a Andalusia d'aquí 9 dies. I si repassem els arguments de demà a l'Hotel Suís, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat a les 2 en punt, us explicarem els canvis que ha hagut de fer Antoni Hidalgo a la línia dels 3 centrals les últimes setmanes, valorarem també la bona estrena de Xiquer Ozerin Jauregui, felicitarem el Sabadell juvenil pel seu triomf a la ciutat esportiva Joan Gamper, que el situa empatat al primer lloc de la Nacional, precisament amb el seu últim rival, amb el Barcelona B. Parlarem amb Òscar Salguero, que ja té la mínima B per anar a Tòquio als Jocs Paralímpics, i tindrem també una mica de bàsquet amb la derrota de la Pia i canvis a la categoria del Global, o també futbol sala.
Hotel Suís.
D'aquesta manera, arribem al punt i final del programa d'avui, gairebé les 3 en punt. Abans de marxar, això sí, us hem d'enviar un petó molt fort del Toni González, des del control de so de l'Adrià Arroyo, servidor, qui us ha parlat en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per continuar informats, 94.6 a FM, arroba Ràdio Sabadell, a través d'Instagram, a Facebook ens podeu trobar també, i si no, a Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.